benvinguts. Passeu, passeu, a les 6, 2, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de
la voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Que Revolta, que emitimos cada quincena. Saludemos a Adelín Martínez, miembro de este centro sociocultural, al que le preguntamos sobre qué análisis hace de las elecciones al Parlamento catalán que han tenido lugar el pasado 27 de septiembre de 2015.
Efectivament, fa uns dies van tindre lloc les eleccions catalanes, unes eleccions decisives que tenen molts paràmetres i moltes maneres de veure-los. Nosaltres volíem fer èmfasi en uns punts. Les eleccions que van tindre lloc diumenge passat eren unes eleccions autonòmiques perquè la legalitat espanyola no va permetre fer un referèndum on realment s'haveren pogut comptar efectivament els vots a favor i en contra de la independència. En aquest cas es compten escons i ha sigut una victòria inapel·lable per majoria absoluta de les candidatures independentistes Junts pel Sí més la CUP. Per una altra banda, esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides que ha comandat Artur Mas. Per això esperem que els 10 escons de la CUP, a banda d'impulsar el procés sobiranista, ajuden a donar un gir i a fer unes polítiques socials més efectives. Emissió del Déu de Santa Teresa, Que Revolta, Ràdio Clara, de divendres 2 d'octubre del 2015. L'edició d'avui consta d'aquest índex. Toni Peruga farà l'entrevista del programa al voltant del tancament del CIES. Josep Martínez inaugurarà una nova intermitent secció que s'anomena Lletres a València i, per acabar, la nostra nova incorporació, Alba Segarra, ens explicarà la programació per als pròxims 15 dies. Comencem ja el programa amb l'entrevista. Hola, Toni.
Hola, Adelí. Avui tenim amb nosaltres a Anna Fornés i Eugènia Torres, portaveus de la campanya pel tancament del CIES. Hola, Anna.
Hola, què tal?
Hola, Eugènia.
Hola.
Anna, ens podries contar com sorgís la campanya?
La campanya pel tancament del CIE, la campanya por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, sorgís l'any 2009 després d'un informe que va fer la Fundació SEAR a l'estat espanyol sobre la situació dels centres d'internament i després de la seva presentació a València, més de 30 organitzacions socials i associacions veïnals i de defensa de les persones migrants decidiren començar aquesta campanya de la situació del que estava ocorrint al centre de Sapador. Era una realitat que no era molt coneguda i que a partir d'aquest moment van començar a fer un treball cap a fora pel tancament immediat i sense ningú tipus de condicions i cap a dintre d'observació de drets humans i d'acompanyament de la resistència de les persones preses dintre del centre d'internament.
Eugènia, en quina situació es troba o es trobava el CIES?
Hay que tener en cuenta que se crea en el año 89 con la primera ley de extranjería y demás. La situación del CIES, nosotros decimos que es una cárcel encubierta porque las personas de allí están en celdas, que muchas veces la gente piensa que no, están presas. Es una situación de extrema vulneración de derechos humanos, como constatamos desde que empezamos a entrar. Situaciones, por ejemplo, de aislamiento muchas veces, de castigos por parte de los agentes que trabajan allí en el centro. Una situación que es verdaderamente muy dura para las personas que están allí, que pueden estar incluso hasta 60 días presas sin haber cometido delito alguno.
¿Y todo eso es legal?
Es legal. Nosotros decimos siempre que estamos por el cierre de los CIEs y no por reglamentarlos ni por reformarlos. Entonces, lo único que han cometido las personas que están allí dentro es una falta administrativa, que es no tener la documentación en reglas, encontrarse en situación irregular en el Estado español, que es comparable a una multa de tráfico. A nadie se le mete preso por una multa.
Es legal, pero no es legítimo. Es decir, nosotros lluitem en front de les lleis racistes y del racismo institucional de la Unión Europea en front de les persones migrants. I ahí és on està emmarcades els centres d'internament, amb les fronteres, amb les batudes racistes, amb les deportacions, que està dintre d'un marc legal de l'estat de dret, a on es permetís que n'hi ha moltes persones que no accedisquen a tindre drets. Per a nosaltres són lleis que n'hi ha que canviar.
I com reacciona l'administració a les vostres demandes?
L'administració administra. No es qüestiona la legitimitat ni la justícia. La nostra labor és de denunciar, fem una denúncia a nivell jurídic. Tot el que diem i totes les coses que estem traient del centre, fem una judicialització de tot el que diem i després també de fer una denúncia pública, perquè és una qüestió de tres potes. Per una part, la justícia, que va molt lenta i a vegades ni poden accedir les persones que són ràpidament deportades, d'altra, les institucions i d'altra, la ciutadania, que per a nosaltres és com molt important. El canvi serà quan les tres donen aquest pas.
I el canvi de govern que s'ha donat al País Valencià no ho troba cap recolzament?
Tenemos que tener en cuenta que el CIE depende del Ministerio del Interior, entonces el cambio de gobierno tampoco es que afecte a la situación del CIE. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Valencia ha dicho que quiere declarar la ciudad de Valencia territorio libre de CIEs, pero más que una declaración de intenciones no es, porque al depender del Ministerio del Interior es el gobierno central quien tiene todas las papeletas para poder seguir haciendo lo que viene haciendo hasta ahora.
El darrer día ha sido noticia el CIES. ¿Nos podeu explicar una miqueta qué va a pasar ahí?
La nit del 6 al 7 va a haber a Sapadors un intent de fuga. No es la primera vegada, cada any tenim un intent de fuga, igual que les vagues de fam, perquè són resistències de la gent enfront de la violència que n'hi ha dintre del centre d'internament, perquè tenim que pensar que la violència està a dos nivells. Per una banda, la pròpia violència de l'existència del CIE, que ja és en si violència, i d'altra, la violència que s'exerceix contra les persones que estan dintre, que són pues, totes les denúncies que tenim. Tenim denúncies i procediments judicials oberts des de l'any 2012, 2013, 14 i enguany una querella criminal també. Aquestes coses passen i aquesta nit pues, n'hi ha gent que va intentar fugar-se. No tenim ben clar què va passar, perquè és molt difícil. Hem tingut moltes dificultats per accedir a la gent, que també ens preocupa molt que no es complisca l'auto judicial pel qual ens tenen que deixar passar, no a tot el centre d'internament, passar només als despatxos de les abogades. Més enllà del que passarà, a nosaltres el que ens preocupa és el que va passar després, que són els càstigs col·lectius i que són les deportacions i que són els procediments judicials els que estan patint ara mateix les persones, perquè així s'està tractant en bloque a totes les persones d'origen magrebí, lo qual és a totes junts una actuació racista.
I la situació que trobem als CIEs de València i per tant a l'estat espanyol és extrapolable a la resta de Europa o del mundo?
En el resto de Europa hay otros tantos CIEs que funcionan de manera similar al funcionamiento que tiene el de Valencia, y esto viene dado porque las políticas migratorias no son únicamente de los estados, ¿no? Vienen de políticas europeas más grandes que hacen que esta situación se dé en todos los estados. Por ejemplo, la normativa de la vergüenza, que se aprobó en el año 2009, que amplía el plazo de internamiento en el Estado español. Se amplió de 40 a 60 días el plazo de internamiento de las personas en los CIEs, pero en la normativa europea dice que pueden estar hasta 18 meses dentro de un CIE, privados de libertad, lo que comentábamos antes, sin haber cometido ningún delito, realmente presas estas personas.
¿Y quines accions o activitats feu per a difondre la campanya?
Ara mateix estem fent tot un treball d'agenda institucional en coordinació amb la resta de l'Estat, una mica seguint de l'exemple de Barcelona, de Catalunya, que va fer una moció al Parlament per fer una petició de tancament del CIE. Pues la idea nostra també és sumar-nos i també fer un treball a nivell de coordinació, per això que deia Euge, de les competències que són del govern central. També tenim l'encontre amb la resta de territoris que enguany es farà a València a desembre. Ahir pues, farem una acció contundent i també farem molt de treball de coordinació interna, però també alguna part oberta per a que altres col·lectius vinguin i s'involucren, i després pues, continuar en el centre en Zapadors. Aquesta setmana s'ha fet la notícia de que Creu Roja treballarà dintre del centre de Zapadors a partir de gener. Per a nosaltres no és ninguna garantia, perquè Creu Roja té una política de no denúncia, i tenim el cas de Samba Martínez, que va morir a Luche, a Madrid, encara que estava Creu Roja, i a dia d'avui encara no s'han fet ningú tipus de declaració ni de sol·licitud d'investigacions. Tindrem que preparar-nos cap als nous escenaris, i això és un poc l'agenda. I després tenim per a contactar el blog, que és wordpress.cies.no, també pues, Facebook i Twitter. Si googlees cies.no tis la campanya, per a la gent que vulga a les xarxes socials seguir-nos i fer treballar amb nosaltres. I després, tots els dimarts de final de cada mes, podem venir a la concentració que fem a la porta de Zapadors a les 7, per a que les persones de dintre puguen sentir-nos, escoltar-nos i sentir sobretot la solidaritat i que estem amb elles.
Vos agraïm, Anna i Eugènia, la vostra presència avui a ser nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Gràcies per invitar-nos.
Avui hem tingut amb nosaltres a Anna Fornés i Eugènia Torres, membres i portaveus de la campanya pel tancament del CIES.
Passem ara a la ja anunciada nova secció, Lletres a València. Hola, Josep.
Bona vesprada, Delí. Doncs sí, comencem una nova secció en la que vos recomanarem llibres que parlen sobre la ciutat de València, llibres de tot tipus, clàssics, ho acabes de publicar, de poesia, de novel·la, d'assaig, de teatre, còmics. Els llibres que anem comentant també els trobareu en el perfil d'Instagram de València Vibrant, on va aparèixer aquest projecte ideat junta a Didac Ballester. I estrenem la secció amb La ciutat de València, síntesi d'història i geografia urbana de Manuel Sánchez Warner. L'edició original és de l'any 1972, se n'han fet diverses, l'última, la que trobareu a les llibreries, és de l'any 2007 i la publica 3 i 4. També, si busqueu una mica, podeu trobar les traduccions tant al castellà com a l'anglès. Sánchez Warner és un autor molt citat i que fins i tot haureu estudiat molts de vosaltres a l'institut, i tanmateix no tan llegit com es deuria. Va néixer l'any 1911 i, entre d'altres, per destacar alguna dada, és un dels impulsors de les Normes de Castelló de l'any 1932, que assentaren les bases d'un valencià modern i unificat amb la resta de dialectes del català. Tant se val si es posava el barret de filòleg, que era la seva dedicació principal, o d'historiador o d'etnògraf. Sánchez Warner fou un humanista, un savi, sempre rigorós i ponderat. Si fulletgeu aquest llibre de divulgació històrica, ho comprovareu, continua sent el llibre de referència per a saber sobre la història de la nostra ciutat.
Ara un dels moments especials de l'emissió d'avui. Com ja hem dit, la nova incorporació al programa, Alba Segarra, ens explica la programació de Carre Volta. Bona vesprada, Alba.
Bona vesprada, Delí. Vos done pas a la programació de Carre Volta per a les pròximes 2 setmanes. Demà, 3 d'octubre, es farà l'últim concert de Benvinguda a la Tardor, on Andreu Valor actuarà per 5 euros i després punxarà a la Factoria. El proper dijous, 15 d'octubre, a les 8, dins del Cercle de Poesia, es farà la Poesia per la Revolta, on es presentarà la publicació d'Argots, una associació de joves escriptors del País Valencià. El divendres 7 d'octubre es farà a les 7 la presentació espectacle dels contes de la dona que rigué d'editar Edland de les Germanes Roig, amb la participació de les autores i de la poeta i crítica literària Isabel Robles. Per últim, cal assenyalar el voluntariat pel valencià que es faci, on s'aprèn valencià d'una manera més lúdica amb les pallarelles lingüístiques. ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal senyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
Fins així el programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos volem que vos apunteu dos dates de les que vos informarem més detalladament i en les que Carrer Volta participa. Apunteu divendres 23 d'octubre, concert d'Urbària Rurana amb Carrer Volta a Picanya, i el dissabte 31 d'octubre, quartes jornades, Ciutat Vella Batega a la plaça del Pilar.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte, señor Félix.